Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem amb Jordi Carretero, el nostre estimat tècnic, Jordi Vilajosan, el que us parla, amb ganes, il·lusió i amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències i coneixements que es facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí parlarem amb Cristina Teixidor, director de la residència Clece Vitam de Ponent, de Lleida, i amb una usuària encantadora, Francesca Mateu. I després parlarem amb en Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, sobre l'ESPA, la prevenció i l'empresa. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem més gran ser gran. Bon dia, senyor Carles.
Bon dia, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Ja hem acabat la temporada de futbol i ara ens fiquem plenament a la temporada de des gran ser gran. Però abans, uns petits consells de salut.
La grip és una malaltia molt peculiar, ja que cada any és diferent de l'anterior. Alguns anys és molt virulenta i pot arribar a ser mortal per persones amb les defenses baixes. D'altres, és molt més lleu. Les autoritats sanitàries recomanen que les persones grans es vacunin anualment. El millor en aquests casos és demanar consell a un professional sanitari. Com sempre que parlem de salut, la millor resposta la té el teu metge de capçalera.
I ara el tema del dia que el senyor Carles no ens ha volgut descobrir, ni a mi ni amb el Jordi Carretero, no ens ha volgut dir. Avui parlarem d'això. Endavant,
doncs,
Carles.
No us ho vull dir perquè, sobretot tu, en especial, quan et dic el tema abans de començar el programa em fas després algun spoiler, això. Per tant, et deixo amb la incògnita fins que comencem. El que avui volia explicar és que ja portem unes quantes setmanes amb molta calor i bon temps. Sí que algun dia pot fer més fred, menys fred, algun dia pot també ploure, però en general tots ja estem, quasi que això ja no és primavera, estem ja pensant en l'estiu i en les vacances. Per això ja vam parlar fa una setmana, si recordem, sobre consells per anar a la platja o avantatges per anar a la platja per gent gran, i avui vull anar un pas més endavant. Vull parlar de consells per organitzar les vacances quan viatgem amb algú que té demència o Alzheimer. En concret, primer de tot és dir, i això és el factor més important, que els canvis de zona afecten a la gent gran amb Alzheimer. Potser no tant els canvis de zona, podríem dir-ho així, com sí els canvis de rutina. De fet, es considera que aquests canvis de rutina poden afavorir la confusió i, conseqüentment, també, està clar, estar més enfadats. Per això diuen, és molt important que quan anem a un lloc de vacances mantenir el que són les rutines bàsiques, és a dir, les rutines d'aixecar-nos, anar a dormir, els menjars i també, per què no, anar al lavabo, que tot això ho mantinguem. Per últim, jo aquí dintre aquest primer punt penso, per comentar en aquest primer punt, el fet de que no cal anar molt, molt lluny de vacances per sentir-nos que estem de vacances. Potser quan tenim a casa algú amb Alzheimer o demència, fer escapadetes, sortidetes, per anar un dia al poble de tota la vida que havíem anat sempre, pot ser a vegades el millor. Sigui com sigui, també recalcar que com afectin els canvis, aquests canvis de zona a la persona gran que té Alzheimer, també dependrà moltíssim del tipus d'afectació que tingui. No és el mateix que sigui inicial, que sigui ja bastant avançada. En segon lloc, el fet de no recomanable també no omplir l'agenda de compromisos, sinó anar fent poques coses que estiguin ja com planejades i a partir d'aquí anar ampliant, la persona està còmoda i es sent bé. Tanmateix, quan podíem parlar de logística familiar, no? És a dir, com organitzem aquestes vacances amb tots els membres. Doncs és molt important que finalment aquella persona gran no viatja amb nosaltres pel motiu que sigui, nosaltres marxem i aquella persona es queda, que qui es quedi amb aquella persona, siguin nosaltres fills, els nebots o qui sigui, també coneguin les rutines d'aquella persona gran i per mantenir-les, bàsicament, i també reduir llavors l'impacte que suposa el canvi. I també, molt important, si la persona gran es queda aquí no viatja, sisplau, no l'anem movent, per dir-ho així, entre cases. És a dir, ara casa d'un fill, ara casa l'altre fill, perquè això, com diem, els canvis destaroten molt. Llavors, recomanable, a poder ser que siguin els fills que vagin a casa de persona gran durant el temps de vacances i se vagin tornant, més enllà de canviar de persona gran de casa. També important, per què no dir-ho, donar a la persona, primer de tot, algo que l'identifiqui per si es pogués perdre, sigui una pulsera o per l'estil o un penjoll amb les seves dades. I parlant també d'objectes, en qualsevol viatge sempre ens va bé, quan algú té Alzheimer, portar un objecte que sigui molt personal, sigui una fotografia, sigui alguna cosa que tingui a casa, un coixí, que la pròpia molt a casa seva i la faci sentir tranquil·la. I per últim, i amb això acabarem ja argumentar, el fet de quin és l'objectiu, Jordi, d'unes vacances, en general?
Desconnectar.
Desconnectar. Perquè desconnectem i ens ho passem bé, tant la persona que té Alzheimer com també nosaltres. Per tant, hem de trobar aquí l'equilibri.
Pues moltes gràcies, Carles, per aquests savis consells.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Després de sentir el tema del dia, quina entrevista ens tens preparada, Carles?
Doncs avui tenim preparada, Jordi, una entrevista a la directora d'una residència que ara presentarem, que ha obert fa molt, molt poquet. En concret, parlarem amb la Cristina Teixidor, que és la directora de la residència Clece Vita en Ponent, a Lleida. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La primera pregunta que tenim que fer-te, quasi que podríem dir obligada, és quan ha obert la residència?
Doncs fa relativament poquet. Vam obrir portes el dia 17 de maig.
Déu-n'hi-do.
Farà...
Sí, ja fa una setmana, sí. El que et volíem preguntar sobre això és com va ser aquesta primera obertura?
Bueno, va ser molt maca. Bueno, era una obertura molt esperada, tant pels propis treballadors de Clece Vita en Ponent com també pel barri, perquè l'han vist néixer, l'han vist créixer des de amb un any i mig. Ha sigut molt ràpid i molt bonica, molt bonica, molt emocionant.
Explica'ns llavors com està el centre, diguem, quines característiques té, com està organitzat i, sobretot, també com està pensat que hi puguin viure les persones que hi viuran totes elles en els propers mesos.
Doncs mira, Clece Vita en Ponent és una residència que està just al centre neuràlgic de la ciutat de Lleida, just davant del riu Segre, al costat de la Universitat de Lleida, i a 10 minutets de la plaça Sant Joan, un lloc superben ubicat, perquè ens permet molt tenir contacte amb la comunitat. I la residència en si, Clece Vita en Ponent, és una residència de 150 places, distribuïdes en 5 plantes. En cada planta, doncs, tenim configurades 2 unitats de convivència. Unitats de convivència que tenen la seva pròpia cuina i el seu propi menjador, on les persones grans poden fomentar la seva autonomia i la seva rutina del dia a dia.
El que també és important explicar és que això que comentes de com està el centre configurat en aquestes unitats de convivència és molt bo perquè és com si hi hagués dintre d'una gran residència unes microresidències. I això fa que si no m'equivoco, que pugueu, diguem, ajuntar la gent segons les teves preferències i el seu estat perquè es puguin relacionar millor i tinguin un millor benestar dintre el centre.
Efectivament, sí, així és. L'objectiu prioritari és aquest, doncs, que les persones que tinguin major autonomia, tant a nivell cognitiu com a nivell del dia a dia, que es puguin sociabilitzar entre elles i puguin mantenir relacions boniques i agradables entre les diferents persones que conviuen en la unitat, doncs et permet treballar totes les seves capacitats. És a dir, portar debats, portar diferents tertúlies de l'actualitat que van dirigides o no pels mateixos residents, de les mateixes persones, i et permet doncs tindre'ls molt activats a nivell mental i a nivell de la realitat de fora del dia a dia. I després tenim les unitats doncs, que podem considerar de més alta dependència, que el treball és diferent, sempre partint de les seves capacitats, però es treballa diferent i és un treball més dirigit i més acompanyat.
El que també imagino, que sigui en un centre que és tan, tan nou, per no dir que és novíssim, heu pogut, tinc entès, dotar-lo també d'una equipació, podríem dir-ho així, tecnològica, que estarà una equipació tecnològica que estarà al servei dels residents i que és una equipació tecnològica bastant alta, oi?
Sí, correcte. Aquí hem fet una aposta molt important. Crec que l'Itam Ponent aposta moltíssim per la innovació i les noves tecnologies perquè això afavoreix la proximitat de les persones que viuen amb les persones que cuiden. És a dir, si jo amb una tablet, que és la que tenim instal·lada a totes les habitacions, puc registrar en cada moment el que puc fer, tinc menys temps de registrar, perquè és més efectiu a l'hora d'entrar-ho, i em puc dedicar més a l'atenció, a la qualitat de la persona, que al final és l'objectiu que busquem, proximitat i qualitat en l'atenció.
Perquè...
I a més a més, sí. Entre altres coses, doncs, hem innovat amb tot el tema de pantalles digitals en les habitacions, però també pantalles XXL per interactuar entre la persona gran i les noves tecnologies, perquè no hem d'obviar que la realitat passa per també apropar-nos a les noves tecnologies. Som persones grans, sí, però també ens podem estimular i podem treballar i podem conèixer a través d'aquestes eines.
Clar, perquè en quant a les tecnologies, en aquest cas, és com una doble vessant. Per un costat, les que podem aplicar mitjançant, per exemple, per què no dir-ho, tablets, vale, perquè els residents tinguin, per dir-ho així, més joc a l'hora de fer activitats i fer altres tipus de tasques. I, per altra banda, si podem fer que allò que és obligatori, que han de fer les residències, que són molts registres de diferents tipus que han de fer els treballadors del dia a dia, si també ho podem, diguem, agilitzar, fer-ho més ràpid amb noves tecnologies, aquestes mateixes persones que atenen, és a dir, els professionals, podran dedicar més temps als usuaris.
Efectivament, sí, aquest és l'objectiu prioritari, de dedicar més temps de qualitat a les persones i que el registre, que sí, és com tal com dius, és obligatori, per tant, tan important és fer-ho com registrar-ho, com que ho han fet i ho han fet bé, el fet de registrar-ho de forma tàctil i visual fa que sigui molt més ràpid el seu registre i, per tant, puc dedicar més temps d'atenció a la persona, que és el que nosaltres demanem.
I parlant un moment de treballadors, quin equip de professionals teniu pensat que formin part del centre?
Doncs, a Clésia i Tamponen tenim un equip multidisciplinar. Està format per fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, tenim la treballadora social, que és la que gestiona tot el tema de la dependència, tenim l'equip de psicologia i tots els serveis mèdics necessaris per atendre les persones en qualsevol situació que es pugui presentar. I, evidentment, doncs, tots aquests professionals tenen la màxima formació necessària per treballar amb un model d'atenció integral centrat en la persona, partint sempre de les possibilitats i les capacitats de les persones a les que tenem.
I en quant a, aprofitant també la vostra ubicació i la vostra, diguem, integració a dintre de la ciutat, com teniu pensat formar part d'aquest entorn i aquesta comunitat?
Doncs això aquí és un punt importantíssim, bàsicament perquè nosaltres considerem la residència Clésia i Tamponen com un centre obert, un centre partícip de la societat, les persones grans i qualsevol persona. Nosaltres ens formem, ens sociabilitzem a base del contacte amb la societat. Doncs el motiu i el punt important cèntric que ens ubica la nostra residència ens permet que participar en totes les accions que facin des de la comunitat de Campon com activitats que pugui programar el mateix ajuntament. Caixa Fòrum, Universitat de Lleida, les escoles, el propi institut que construiran, tots aquests recursos ens nutriran per fer activitats que afavoreixin el dia a dia de les persones i que promocien un envelliment actiu i de contacte amb la societat.
I ens pots...
I, entre altres coses, les activitats intergeneracionals, que agraden moltíssim també, ja sigui amb infants, ja sigui amb adolescents, i treballs de cançons de falda, podem tindre moltes activitats programades que ells mateixos, perquè el que no hem d'oblidar és que són ells que planifiquen les activitats que els agraden, doncs és el que nosaltres oferirem aquí.
Clar, perquè imagino que també és important per vosaltres el fet de que quan parleu de que voleu treballar sota el model d'atenció centrada en la persona, el fet de que vosaltres pugueu proposar una activitat que penseu que pot agradar als residents, com en aquest cas activitats intergeneracionals, siguin després els propis residents qui us diguin ens agrada o no ens agrada i que per altra banda també puguin ells proposar el que volen fer.
Correcte, correcte. Això al final és una planificació conjunta, és el que diem a l'equip tècnic quan ens reunim i junt amb les mateixes persones, és anem a proposar sobre la base de la seva trajectòria vital. Podem proposar activitats que poden agradar o no poden agradar, però la base ha de ser ells. Hem de propiciar espais perquè ells proposin i donin alternatives de jocs, d'activitats, de passejos, del que ells creguin convenient, perquè al final és el seu projecte vital i nosaltres ens hem de cenyir a les seves interessos i les seves necessitats i els seus objectius de vida.
I Cristina, crec que abans de passar amb la Francesca, la persona que ja porta un temps vivint al centre i que ens donarà el seu testimoni, em sembla que és important que tu ens comentis, sisplau, un cop hem fet ja un marc de la residència i sabem on està i com treballeu, que ens expliquis, sisplau, com algú pot contactar amb vosaltres.
Doncs nosaltres tenim un... dins de la pàgina web de Clecevi Tamponent, poden consultar la nostra imatge corporativa com a Classe Vita i tenim penjat un tour virtual 360 que és molt bonic perquè allí poden veure totes les habitacions perquè tenim diferents tipologies d'habitacions i tenim habitacions individuals amb terrassa pròpia dins de la mateixa habitació, amb el qual això dona moltíssimes possibilitats d'estar en contacte amb l'aire lliure, tenim molta lluminositat i d'aquesta manera en el tour 360 es poden fer una idea del que veuran.
I un telèfon tindries?
Per telèfon? No sé si puc donar el telèfon per directe.
Ah, sisplau, sí.
Però tranquil·lament poden trucar i programar i agendar visita per visitar-nos.
Ens la pots dir?
El puc dir?
Sí, sisplau.
Sí, mira, és un 900?
Sí.
828?
Sí.
911.
911. Doncs ens pots passar, el tornarem a recordar, un segon amb la Francesca Mateu, sisplau?
Sí, i tant, i ella molt contenta. Doncs passo, a la Francesca. Vinga.
Bon dia.
Hola, Francesca, com estem?
Molt bé. Fa 4 dies que estic aquí i estic encantada amb tot el tractament que tenim. Sobretot el menjar, a la taula, jocs del dòmino tenim i en posaran més. Jo m'agrada molt llegir. I segurament que posaran una biblioteca.
I com s'hi menja la residència, Francesca? S'hi menja bé?
Donen dos plats molt complets i després el postre, que pot ser una fruita o pot ser un flam o pot ser diverses coses. Podem triar.
I
totes les d'aquí estem totes molt contentes. Pensem estar molts anys aquí. Fins que Déu dirà que mos cridarà amb ell.
Això serà, ja estic ben segur que això passarà d'aquí molts i molts anys, i per tant l'última pregunta que li vull fer és, entenc que llavors vostè recomanaria la residència Clece Vita en Ponent?
A tothom que vulgui vindre jo li explicaré el que passa aquí i el que fem i com mos passem de bé.
Doncs, Francesca, moltes gràcies i li prenem la paraula per qualsevol persona que vulgui venir a veure la residència, vostè li pot fer un tour. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès, Au, adéu.
Si et podem tornar amb la Cristina?
Sí.
Cristina, si et sembla, abans d'acabar, només agrair-te el vostre temps i recordar-me el teu permís al...
Encantadíssim de l'aquesta trucada. Per nosaltres ha estat un autèntic plaer poder participar en aquesta entrevista. I ja ho sabeu, les persones interessades, nosaltres encantadíssims de poder venir aquí amb nosaltres.
Perfecte, recordo ràpidament el telèfon, el 900-828-911.
Molt bé.
Perfecte, gràcies, fins la propera.
Gràcies, fins la propera.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs Jordi, si et sembla, fem un repàs a les últimes ofertes publicades InfoResidències de les diferents províncies que hi ha a Catalunya i dels centres que estan associats que ho han publicat. Comencem primer parlant de terapeutes ocupacionals i n'estan buscant a Reus, a Tarragona, la residència per gent gran Germanetes dels Pobres Sunyer. Saltem també a una altra zona de Catalunya, en aquest cas a Lleida, on la residència Bellpuig està buscant gerocultors i gerocultores. Amb temps complet, per cert, vull afegir. Saltem ja cap a Barcelona, on tenim diferents vacants. Comencem primer amb les de fisioteràpia i n'estan buscant a Barcelona Ciutat, a la residència Star, a Santa Rita Urquinaona, a Edelweiss Vallvidera, també a Barcelona, i la residència Cuida'm, a Sant Just d'Esvern. Saltem i canviem de... no de zona, si canviem de perfil, i parlem de professionals de neteja. N'estan buscant a Barcelona Ciutat, una residència a Barcelona, el nom no falla, la residència Cim Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès, i també als centres de Grup Gran Via Parc del Grup FB. Per últim, comentar que si algú vol buscar feina o està buscant feina per treballar com a psicòleg, per exemple, a Primitiva Barba n'estan buscant a Sant Vicenç dels Horts i també a Alexia Geriàtric a Vallirana. I, per què no, si ens queden uns segons, rescatar algunes ofertes que ja vam dir l'últim cop, com per exemple que estan buscant treballadors socials a la residència Cuida de Sant Just d'Esvern, a Dara, a Granollers i a Portamar Residencial a Castelldefels.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta, Jordi, vull parlar d'una pregunta que ens han fet i que m'agrada força, perquè crec que fins ara no n'havíem pogut parlar. I de fet ens la fa l'Òscar i ens diu: la meva mare anirà a viure a una residència i hi ha un tema que és una mica especial i és el de la peluqueria. Fa 25 anys que va la mateixa i no vol canviar. És possible que hi segueixi anant? Doncs comentar-li a l'Òscar que, a tot, si no m'equivoco, a totes les residències d'Espanya, potser alguna que no, hi ha peluquers o peluqueres que hi van un cop a la setmana o un cop cada 15 dies i fan les peluqueries. Sigui com sigui, té una llista de gent que segons t'hi apuntes i llavors fa la seva feina. Ara bé, jo el que recomanaria a l'Òscar i a la seva mare és, si anen a viure a una residència, jo el que faria és provar-ho. Pots provar i a veure si realment, ja que tens allà la peluquera de la residència on aniràs a viure, si va bé o no va bé. Pots provar un cop que t'agrada perfecte i segueixes, que no t'agrada, doncs pots canviar. Sempre hi ha l'opció aquesta, no, Jordi, de canviar de perruquer quan algú no agrada.
Sí, la problemàtica d'una residència entenc jo que és l'operativa de traslladar l'usuari.
I justament, gràcies per tirar-me aquesta òrdago, ja seria el tercer punt, que si directament no vol provar aquest perruquer o la prova i no li agrada, com diem, sempre hi ha l'opció de com anar un de fora. Ara bé, com hi va? És a dir, com va fins a la perruqueria? Ja t'avanço ara que no sé que sigui un cas molt estrany. La residència, si li demanes, et pot ajudar, però això cobrarà a part. És a dir, perquè han de buscar algú de fora o que hi porti, o ve directament a un familiar i la porta fins a aquest lloc, fins a la peluquera fora del centre. També vull afegir ara molt breument algunes coses, que és el fet de que és molt probable que això que li passa també, en aquest cas, a la mare de l'Òscar amb la peluqueria del centre on anirà a viure, també passa moltes vegades amb el podòleg. És a dir, el podòleg és un professional extern que va a les residències a donar un servei, per tant, també va un cop a la setmana, un cop cada 15 dies, depenent del tamany del centre. Per tant, el mateix, si tenim algú a fora, ens agrada, també podem anar, tenint en compte que hem de demanar que algú ens hi porti i pagar aquest servei, o anar com a familiars. I també un fisioterapeuta, és a dir, una residència té fisioterapeuta dintre el preu, sol fer teràpies grupals i a vegades individuals, però si volem més hores, també sempre es pot demanar més hores de fisio i pagar algú que vingui de fora i ens faci més teràpia de fisio.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final d'Esgrança Gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Nosaltres continuem a Temps de Benestar, però amb tu, fins demà.
Fins demà.
Acció preventiva.
Ja estem a Acció Preventiva. Bona tarda, Xavier.
Hola, molt bona tarda, Jordi.
Xavier Pradevall, CEO d'Acció Preventiva. I avui parlarem d'un tema, un altre tema molt interessant, que seria la integració de la prevenció laboral en el sistema de gestió. Però abans de tot, es podies explicar, perquè quan m'heu passat la xuleta, què és l'ESPA? Que jo pensava que parlaríem d'alguna més lúdic, però no és això. Ens podies descriure una mica, abans de començar, bueno, ara començant el programa, què vol dir aquestes sigles d'ESPA?
Bueno, les sigles d'ESPA és la S de servei, la P de prevenció i la A de l'IE. És a dir, aquella empresa que m'ajuda, que ajuda l'empresari no només a fer una avaluació de riscos, i a tindre en compte, en funció del que surt, les mesures correctores o mesures preventives que hi ha que adoptar, sinó que m'ajuda, que s'arremanga amb mi, com a empresari, pues, ells com a assessors, perquè m'entengueu, i s'arremanga i conjuntament intentem complir el que diu el marc normatiu que tenim que fer, que el que diu és que la prevenció no té que ser un postís, sinó que té que estar integrada la prevenció en la manera en què gestionem la nostra empresa.
I una pregunta. És molt complicat això d'integrar el sistema de prevenció de riscos en el model de gestió? O és senzill? Amb l'experiència que teniu, és complicat o senzill?
A veure, res és fàcil ni res és difícil. Depèn del carinyo que li posis, no? Llavors, no vull fugir d'estudi. És difícil en un primer moment perquè no tenim això interioritzat, no? No tenim això en l'ADN de la gestió de l'empresa, no? O en l'ADN de l'empresari. Però seguint quatre pautes lògiques, perquè a l'hora de la veritat no hi ha que inventar la sopa d'all, és sentit comú ben aplicar la prevenció. Doncs en quatre pautes lògiques, si li posem carinyo, ho podem tirar endavant sense ser gaire complicat.
Llavors, la pregunta al millón, i ho dic ja més de cara als oients, per què tenim que integrar-ho? Té algun sentit? O ens podem quedar des de la vessant, compleixo la normativa, faig tots els tràmits administratius que em diguin i ja està? Perquè això suposa un esforç per l'empresa.
Clar, bueno, aquesta és una molt bona pregunta. A veure, una cosa és complir la llei i l'altra complir amb l'esperit de la llei. La llei no diu faci papers. Els papers tenen que ser un suport per poder demostrar que estem complint el que diu la llei, però la llei de prevenció. Però, repeteixo, els papers en si no eliminen el risc de l'activitat o de les activitats que desenvolupem. Per tant, repeteixo, la llei té un esperit que és, senyor empresari, tingui en compte la prevenció en cada una de les activitats que desenvolupi per evitar l'accident. No partim de tots els papers de manera adient i parar cops d'inspecció de treball i, per tant, evitar multes i sancions. No, la llei ens diu faci les coses bé. Per tant, integri la prevenció en el sistema de gestió de l'organització per evitar l'accident o l'enfermetat derivada del treball. I això és el que es aconsegueix integrant.
És molt complexa. Ja sé que potser faig preguntes de fora guió, que es diu, però és molt complexa, perquè la mentalitat empresarial és jo compleixo la llei i això ja vindran els de fora i m'ho arreglaran, però jo, la meva feina és vendre sabates, vendre software o vendre formació.
Bueno, evidentment és molt difícil. Bé, el no... una mica la línia, com t'he dit abans, el no tindre aquesta cultura preventiva integrada, és a dir, si això des dels parvularis ens haguessin donat una assignatura que fos seguretat i salut, avui en dia no seria fàcil, estaria xupat o ja es faria la gestió de l'organització de manera segura de per ser. Com que això no se'ns ha ensenyat de petitet, doncs educants a de grans, doncs noi, estem una mica viciats a fer-ho com tota la vida ho hem fet, i en un primer moment, fins que t'acostumes, doncs requereix una mica d'esforç. Però a l'hora de la veritat, em poses en una balança l'esforç que suposa i el benefici que li treus, i evidentment compensa, i molt, i molt.
Llavors, ens podries explicar quins són els agents que formen part d'aquest marc de la prevenció de riscos? Els agents bàsics que intervenen?
Bueno, quan parles d'agents, entenc que bueno, la figura, evidentment, l'empresari, que és qui té una empresa i té que gestionar. Per altra banda, intervé doncs, la inspecció de treball, és a dir, els estaments oficials, que són els que fan seguiment i control del compliment normatiu. Per altra banda, depèn de la dimensió de l'empresa, també entrarien els agents socials, és a dir, els sindicats, a fer aquesta tasca també de seguiment i control complementària. Sabeu que les empreses de més de 50 treballadors, hi ha algun conegut que diu jo mai tindré 50 treballadors perquè així no tindré comitè d'empresa aquí dintre. Bueno, escolti, està vostè en el seu dret, però els senyors del comitè d'empresa, bueno, no tothom són uns bolxeviques i ens posen l'empresa potes en l'aire. Aquesta percepció tindrien d'anar-la canviant, perquè no ens enganyem. Això no deixa de ser un equip de treball, no? Que part empresa, part treballadora, lluitant per un objectiu comú, que és no tindre accidents ni enfermetats, no? Per tant, agents, l'empresari, els que fan seguiment i control, que són l'administració pública a través de l'inspector de treball, per altra banda, los agentes sociales, i pues, la patronal també fent pedagogia, oferint cursos de sensibilització per intentar entre tots minimitzar el risc. Aquests serien els quatre agents que intervenen.
Llavors, una pregunta. En quin sector sorgirà més feina en l'àmbit de la prevenció de riscos? O en totes les empreses, tots els sectors, més o menys la feina és la mateixa?
No, evidentment, contra més perillós és la tasca, doncs més necessitat d'integració, evidentment, en tot el carinyo del món i sense ningunejar ningú, no? Però en una companyia de seguros, per més que tingui, Catalunya en l'Occident o Aliens, 2.000 treballadors, que no ens enganyem, el risc d'oficines i despatxos, doncs no és el mateix que el de la construcció, no? Vull dir que tot té que estar molt més regulat, molt més integrat. No vol dir que les companyies asseguradores no tinguin que tindre-ho integrat. No, si això és una disposició normativa, això diu la llei. Però, evidentment, el marge de permissivitat que pot haver, doncs a ningú se li escapa que no és el mateix que en una empresa constructora, una química, una farmacèutica o, ja no diguem, una nuclear.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Llavors, què tenim que fer per aconseguir que aquesta integració sigui el més productiva possible per l'empresa? Què ens aconselles?
Bueno, el primer és agafar i fer una sessió de responsabilitats perquè tots els comandaments intermedis i la direcció de l'empresa tingui clar el, no només el què cal fer, sinó el tindre clar, bueno, principi bàsic de comunicació, no? Les cinc coses bàsiques, no? Què, com, quan, d'onde i, sobretot, per què. Jo sempre dic que difícilment puc fer bé el meu treball si no sé per què el tinc que fer d'una manera i no d'una altra, no? Per tant, primer, una sessió de responsabilitats per tindre clar a tots en quina mesura la llei ens obliga i quines responsabilitats derivades de, habrien derivades d'una negligència, d'un pejotisme, de no complir en aquesta integració de la prevenció en el sistema de gestió. A partir d'aquí, mirar tots els, totes les tasques que es desenvolupen a l'empresa i procedimentar-les, és a dir, deixar clar com es fan, quins riscos es corren i quins equips de protecció, quines tasques específiques es tenen que fer per evitar incórrer en risc. A partir d'aquí, formar i informar a tot el personal i donar equips de protecció individual quan toqui, vale? Quan l'avaluació de riscos digui que són necessaris, que no s'ha pogut, en els canvis que hem fet, no hem pogut eliminar el risc al 100%, i per tant encara hi ha un petit factor risc de poder tindre l'accident. Però si no hem pogut, en els canvis que hem fet, els canvis tècnics i organitzatius que hem fet, no hem pogut eliminar el 100% el risc, tindrem que fer servir equips de protecció individual que tindrem que donar al treballador o treballadora perquè se'ls posi. I, finalment, doncs, evidentment, des de la cadena de comandament, fer seguiment i control de que els treballadors i treballadores treballin seguint els procediments segurs, o sigui, que treballen de manera segura, i posant-se els equips de protecció. I quan això, bueno, doncs detectem que no s'estigui fent, paralitzar la productivitat i invitant el treballador o treballadora a reconduir el seu acte o la seva actitud insegura. És a dir, no deixar-lo treballar en aquestes condicions i paralitzar l'activitat i reconduir el treball a manera segura.
Llavors, una pregunta. En aquesta època que estem passant des de fa 2 anys, que ara sembla que no n'hi ha tants casos, o si n'hi ha no són tan greus, en l'època aquesta del Covid, quin aprenentatge heu tingut vosaltres des de la vessant de la prevenció de riscos? Hi ha hagut un aprenentatge o ha sigut una gran disbauxa que espereu que tot això minori per tornar a ficar les empreses al seu lloc?
Bueno, ha sigut una gran disbauxa, evidentment. Teníem poc o molt les empreses, s'havia gastat molta saliva per bueno, intentar baixar l'accidentabilitat del país. S'havia fet molta pedagogia, s'havia invertit molts recursos. Clar, de cop i volta es produeix una parada dràstica. Clar, tot l'aprenentatge, si no es practica, ostres, en el temps languidece, no? Es perd la praxis, es perd la soltura. I tens que tornar a insuflar pues, una injecció de coneixement, de recordatori, escolti, em recordis que fa 3 anys li vam dir que quan mogués vostè una càrrega tenia que fer-ho en el pes, el més proper al cos, escolti, les cames flexionades perquè facin d'amortiguador i no pateixi la seva esquena, l'esquena erguida, bueno, doncs aquestes coses que tenim, no diré que començar de zero, però tenim que, si volem tornar a aconseguir les fites que havíem aconseguit, doncs hi ha que tornar a fer molta pedagogia perquè la situació de parada no ha ajudat. I, a més, en un agravant que ja hem comentat en alguna ocasió, l'estela del Covid ens ha deixat no només una crisi econòmica que fa que, doncs, bueno, que l'empresari les està passant canutes per arribar a final de mes, no? Doncs, en alguns aspectes s'han recanejat una miqueta de mitjans perquè, clar, tenim que arribar a final de mes. Algunes màquines no se'ls ha fotut el manteniment pertinent. tot suma, no? I a més també, ja no només la crisi econòmica també influeix en l'accidentabilitat, sinó que també en l'estat emocional tensionat de les persones i, per tant, de les organitzacions fa que augmentin els conflictes, hi ha més friccions. Això vol dir que hi ha més despistes, per dir-ho d'alguna manera. Si tinc el cap pensant en una altra cosa, no poso els cinc sentits en el que estic fent. Llavors, bueno, doncs tot s'ha complicat una miqueta més arrel del Covid, però bueno, en sortirem. Aquí, actitud positiva i tornar a apretar-nos los machos, però segur que ens en sortim. Actitud, que això, l'actitud sempre multiplica.
Abans de connectar amb la ràdio, hem estat parlant 30 segons amb en Xavier i li dic, m'agrada parlar amb tu, que encara que arrossegues problemàtiques personals, professionals, feina, sempre la teva actitud és positiva i això segur que es transmet amb els oients de la ràdio i a l'empresa que estàs, això segur. Teniu la sensació que us han fet cas les empreses? O sóc única com el petit o feo que us queixeu i ningú us fa cas?
Bueno, hem passat una metamorfosis, no? Vull dir, de no fer-nos cas ni quisqui i ser predicadors, han canviat i ens han vist en un determinat moment evangelistes, i ara ens veuen com un instrument, arrel del Covid, que hem ajudat a moltes empreses, doncs ara, curiosament, ens fan una mica de cas. Sí que és veritat, una mica més de cas, Però sí que és veritat que la crisi econòmica, clar, jo ja et voldria fer més cas, Xavier, em diuen alguns, no? Però clar, la butxaca mana, i els recursos són els que són. La partida pressupostària no és un xiclet que es pot allargar tot el que es vol, no? I això, pues, evidentment, també marca, no? Però sí, jo estic content perquè dintre de tot el dolent que ha tingut el Covid, pues, han vist en els serveis de prevenció les empreses com un instrument útil, que abans ens veien com un instrument poc més o menys, eren per ells un import revolucionari, no? I per la petita empresa especialment, les multinacionals, la gran empresa, juguen una altra lliga. Però el petitet ens veia com un import revolucionari. Ara, arrel del Covid, ens estan veient més, ja et dic, com un instrument útil a tindre en compte. Si més no, a tindre en compte.
I aquest final del Covid com el veus a nivell empresarial? Diguéssim, tu creus que ens estem relaxant molt amb les mesures?
Senyor, no hay mal que 100 años dure, no? Llavors, com el veig? Pues que evidentment de tot se'n surt, en actitud i en voluntat, i caient-te, i aixecant-te, i apretant els punys, i tornant-te a aixecar. Jo estic convençut que això dintre d'un temps serà història i tornarem a tindre les cotes d'emprenedoria que teníem abans, d'ocupacionabilitat, més enllà de que una porqueria de real decrets i de canvis normatius per drenar gent del paro, Vull dir que, perquè a l'hora de la veritat hi ha els mateixos parats que abans, però han canviat de contracte, Vull dir, i ara no surten a les estadístiques. Això és un engany a tontos. Un altre dia ja us ho explicaré. Però que a l'hora de la veritat jo ho veig bé, vull dir, tot té un procés, estem en vies de sortir d'això, i com deia el meu gran amic i difunt, Gai de Liébana, deia, pla de ball, de tot se'n surt, de tot se sale, només falta actitud i ser una mica responsable, no? I estem parlant de vides humanes, de persones, del seu benestar físic i psíquic, no? Per tant, emocional, i l'empresari, que ja de per si és una persona generalment sensible, pues, si ho té en compte, aquestes petites coses, a l'hora de la veritat, té molt guanyat, perquè és qüestió de temps que un treballador que es veu que es preocupen per ell, pues agafi i ho tingui en compte i com sempre hem dit, s'impliqui més i, per tant, traurà més productivitat, amb més qualitat i retindrem el talent. Jo no em cansaré de dir-ho. Jo, el futur, el veig positiu.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem a Acció Preventiva amb Xavier Pladevall amb una nova lliçó sobre prevenció de riscos. Llavors, ara que la ràdio i el temps és el que mana, ens podries dir quins són els beneficis que comporta aquesta integració de la prevenció de riscos laborals en el model de gestió de cada una de les empreses?
Bueno, sens dubte, la reducció de l'accidentabilitat, està clar, quan tu integres la prevenció en el sistema de gestió i l'equipares a la productivitat o a la qualitat, doncs evidentment dona el seu fruit. Per tant, el fruit immediat és la disminució de l'accidentabilitat i de les malalties professionals. Derivat de la disminució de l'accidentabilitat, doncs també disminueixen els costos associats a una baixa d'un treballador. És a dir, el cost de tindre que pagar, per exemple, un altre perquè ocupi el lloc d'aquest senyor, per exemple, un ETT, els costos de selecció d'una altra persona, no? Els costos associats a la pròpia baixa. Si no hi ha la baixa, no hi ha aquests costos. A partir d'aquí, no ens enganyem, augment, ho acabo de dir, no? Fa un momentet, augment de la productivitat i de la qualitat, no? Perquè un treballador que veuen que es preocupen per ell, que l'empresa, que és important per l'empresa i que l'empresa s'esforça en protegir-lo, pues, evidentment, és de bien nacido el ser agradecido, no? Per tant, escolta, aquest senyor s'implica més, produeix més i millor, per tant, benefici, millora la competitivitat de l'organització. I quin dubte cap que fruit de la bona gestió optimitzem els recursos disponibles que tenim en l'organització i li traiem més partit. Per tant, tots són avantatges.
Llavors, en aquest món de la prevenció de riscos i el que ens estàs transmetent dia a dia de la seva importància d'introduir dintre la cultura organitzativa, ja no solament a la nostra edat, sinó quan érem petits a l'escola, quin creus que ara, el mes de maig, són les variables més importants que el responsable d'una empresa té que tindre present en el tema de prevenció de riscos? Imaginem que tenim davant nostre a tot l'empresariat català.
Bueno, jo el mes de maig no ho sé, però el mes de juny sí que ja estadísticament comencen a augmentar l'accidentabilitat. Cada vegada en aquest país s'agafen les vacances més fraccionades. Abans, tot quisqui, totes les empreses, festa, vacances d'estiu, el mes d'agost. Cada vegada s'agafen més fraccionades. Això fa que s'allargui aquest període vacacional, tot i que fem un mes, però uns els agafen al juny, els altres al juliol, l'altre a l'agost i l'altre al setembre, no? Ens ho repartim entre 3 i 4 mesos. Pues, jo el que us diria és que, com a comandaments o com a empresaris, estigueu atents a les distraccions del personal, perquè és un acte inconscient, és un acte no controlat. El fet de que 15 dies abans de les seves vacances, el treballador es relaxa i ja està en el cos a un lloc i en el cap pensant en què farà. I estadísticament es dispara l'accidentabilitat, es disparen els accidents en els 15 dies abans de les vacances dels treballadors. I aquesta és una cosa que fa que tinguem que extremar el seguiment i control de la nostra gent, no per putejar-los, parlant malament i en plata, i perdoneu-me la vulgaritat de l'expressió, sinó per intentar evitar que succeeixi això, no? Aquesta relaxació inconscient que fa que no presti atenció i l'enganxi el toro. No hi millor dit.
Una pregunta. Perquè ens queda un minutet i escaig, que sé que em mataràs quan faci aquesta pregunta. Tu, de petit, volies ser prevencionista?
No. Ni sabia el que era, això. Ni sabia el que era. Jo vaig entrar en la prevenció fa 33 anys, per equivocació, però em vaig enamorar pel camí. Vull dir, la pregunta que m'has fet és com aquell que jo, escolta, que està avui per avui en la Clàudia Schiffer com a parella, i jo, hòstia, tu de petitet, ostres, volies... Pues no, me la vaig trobar pel camí i em vaig enamorar, no? I em va anar cautivant mica en mica, pues ja et dic, jo no. De fet, la primera carrera que tinc va ser Relacions Públiques, i repeteixo, i la segona, Econòmiques i Dret, La tercera és la que vaig fer el tècnic de prevenció i em vaig començar a decantar això, però ja em va passar de gran, Vull dir, tindria jo, ara en tinc 54, calcula, 30 anys abans, els 20.
És que, Xavi, hi ha un oient que m'ho va preguntar, és que m'ha dit, pregunta-li si de petit la seva il·lusió era treballar en aquest camp, perquè com parles amb tanta passió, amb tanta il·lusió i amb aquest positivisme, dius, segur que ho porta a les venes. I deixa'm que si tinc temps, demà li pregunto a veure què ens respon. I ara que hem tingut aquests 30 segons, doncs t'ho he tingut de preguntar, Xavier. Ara, com a mínim, aquest oient ja estarà tranquil i aviam què em diu per la setmana que ve.
Sí, sí. Pues ja ho sabeu, aquesta és una interioritat meva que no havia comentat mai. Encantat de compartir-ho amb tots vosaltres.
Pues moltes gràcies, Xavier. Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Jordi. Una abraçada.
Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
I estem al final de Temps Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Jordi Carretero. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.